Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Gràcies i visca la ràdio. Així acomiadava el meu company Joan Trias aquest matí a les 10 l'última edició del programa Primera Hora d'aquesta casa, Ràdio Estel. Ara, a la tarda, des d'aquest moment i fins a 6:45, es posa també el punt final a aquest espai, el mirador de l'actualitat. Les dues propostes diàries tanquen temporada, però també cicle, ja que els seus continguts quedaran redistribuïts a partir del setembre en una graella renovada. Això, amb moltes altres franges, ha estat possible gràcies a Jaume Aymar, director de Ràdio Estel fins a l'abril, a Enric Frigola, coordinador fins al maig, a Toni Huguet, ara jubilat, el nostre estimat tècnic, i a tots els que continuem, Joan Trias, Mercè Raga, David García, Rafa Sanahuja, Ferran Capdevila, Xavi Aguilar, Jordi Carretero, José Matosas, David Morral, Candy Ortiz, Àngels Ribé, Maria Sierra Rodríguez, Bet Verdagí, jo mateix, l'Ignasi Miranda, i molts col·laboradors. Agraïm a tothom aquests anys viscuts. Està previst que la nova temporada comenci el 13 de setembre. Obrirem així una etapa en què, sota la direcció de Toni Herbàs, potenciarem el servei d'informació, anàlisi i entreteniment, tot combinat amb l'actualitat religiosa, la música i la litúrgia de cada dia. Avui, però, encara vivim l'última aventura del mirador de l'actualitat amb tots vosaltres. Després del resum informatiu, dedicarem la taula d'anàlisi a quatre temes que ens ha semblat que són els més importants d'aquests mesos. El Covid-19, la vida política a Catalunya marcada per les eleccions i el nou govern, les eleccions celebrades al novembre als Estats Units que van portar Joe Biden a la Casa Blanca i els gestos del Papa Francesc que han reforçat la seva aposta per una església més fraterna i més coordinada i connectada en positiu amb el món. A l'entrevista parlarem de les festes de Sant Ignasi de Loyola aquest any, que estaran molt marcades pels 500 anys de l'arribada del fundador de la Companyia de Jesús a Manresa i també de la seva conversió. En parlarem amb el delegat dels jesuïtes a Catalunya, Enric Puiggròs. Tot això i una miqueta més fins a 6:45. Comencem. Passen gairebé 3 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
L'incendi al massís del Montgrí està pràcticament perimetrat, però els bombers temen possibles revifades durant les hores més complicades del dia. Ara ja és la tarda i esperem que puguem saber alguna cosa positiva els propers minuts. Hi ha dos flancs actius, l'esquerra, en una zona rocosa on no es preveu que avancin les flames gaire, i el dret, que és una zona amb molta vegetació, i el cos tem que hi hagi revifades si s'aixeca més vent. De moment han aconseguit encerclar el foc amb una línia d'aigua. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, creu que serà necessària una tercera dosi de la vacuna contra el Covid. Ja fa dies que s'especula amb aquesta opció i, tot i que no hi ha cap decisió en ferm, la ministra ha donat per fet en unes declaracions a Onda Cero que caldrà posar-la. Darias ha estat taxativa i ha dit que sense cap dubte, un cop se li ha preguntat per això, després d'insistir que ara l'objectiu és continuar vacunant tothom fins a arribar, si és possible, al 100% de la població espanyola amb la pauta completa. L'esport és notícia avui perquè s'han inaugurat aquest migdia hora catalana als Jocs Olímpics de Tòquio. L'estadi s'ha vestit de gala per rebre els atletes en un esdeveniment atípic marcat per la incertesa. L'ús de la tecnologia ha estat constant, fet molt lligat a un país capdavanter en aquesta matèria com és el Japó. Després del que ha estat pròpiament la cerimònia, s'ha produït la desfilada dels atletes. Ha estat un acte sobri, llarg, a l'Estadi Nacional del Japó, sense públic. Després de la cerimònia, els 205 països, entre ells amb una de les abanderades espanyoles, Mireia Belmonte, han desfilat per l'estadi en un clima, dintre de tot, festiu. Un un apunt cultural. Carlos Herraiz presenta Surcos, una exposició que sorgeix després d'haver passat 7 mesos a Berlín en plena pandèmia. El pas del temps, la decadència i el deteriorament dels espais i els objectes són alguns dels conceptes que més atrauen aquest artista. El pintor barceloní que va iniciar la seva carrera artística als 18 anys només. A principis de juliol, Herraiz va presentar aquesta exposició a la Galeria H2O de Barcelona, una mostra que és el resultat de 7 mesos, com dèiem, a Berlín. Es pot visitar Surcos ara fins al 30 de juliol i després de l'1 al 3 de setembre, ja que la galeria estarà tancada a l'agost. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui hem assolit els 40 graus de màxima a la comarca de l'Alt Empordà, a Sant Miquel de Fluvià, 40 de màxima, 39 graus de màxima a Figueres, a la Bisbal d'Empordà, 37 a Girona, a Barcelona 33 de màxima, a Lleida 36 i a Tarragona només han arribat a 28 graus de màxima. Aquí la marinada ha bufat i, per tant, ha evitat que les temperatures pugin tant. Però ja veiem que ha estat un dia molt calorós i arribem al sostre d'aquestes altíssimes temperatures perquè de cara al cap de setmana la calor afluixa una mica, però tot i afluixar serà un cap de setmana molt càlid arreu de Catalunya. Bàsicament amb sol, només amb la presència d'alguns núvols poc importants a la tarda a les comarques del Pirineu i núvols alts a la resta de la meitat nord durant les tardes, però de precipitacions no n'esperem i tornem a repetir. La calor afluixa, però continuarà fent-ne i bastanta. No serà ben bé fins dimarts, dimecres de la setmana que ve que les temperatures es normalitzaran del tot.
Gràcies, Jordi. I un grup de creients de l'Arxidiòcesi de Barcelona amb la col·laboració de l'Església de Montalegre ha organitzat per al dissabte 31 de juliol, la setmana vinent, un pelegrinatge a Torre Ciutat. Amb la presència d'una imatge de fusta de la Mare de Déu de la Sagrada Família, el grup sortirà a les 7 del matí de Barcelona, concretament de l'Avinguda Diagonal a l'altura de Palau Reial. Després del viatge d'unes 3 hores fins al Santuari Aragonès, hi haurà una primera trobada explicativa, confessions i missa al migdia. Després de dinar, els participants coneixeran Torre Ciutat, aquest santuari vinculat a la vida de Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, més a fons, amb una visita guiada que donarà pas a un concert d'orgue, trompeta, violí i veus. La jornada es completarà amb el rosari i una exposició del Santíssim. Per demanar més informació d'aquest pelegrinatge a Torre Ciutat el 31 de juliol o bé apuntar-s'hi, serà necessari trucar al telèfon 664 72 06 39. Repetim, 664 72 06 39.
Ràdio Estel.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magazín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
5 minuts i serà un quart de 7. La pandèmia, la situació política a Catalunya, l'arribada de Joe Biden a la presidència dels Estats Units i la dinàmica d'una església amb voluntat d'enfortir la fraternitat en el món han estat 4 dels grans temes d'actualitat que volem destacar perquè pensem que han marcat la temporada especialment per a aquest programa. Anem per parts. El Covid-19 ha viscut des del setembre noves onades, emergències, morts i, el que és més esperançador, l'arribada de les vacunes. La primera es va posar en plenes festes de Nadal, si us recordeu. Va ser el primer pas d'un procés que ja ha completat la pauta en més de la meitat de la població catalana i del conjunt d'Espanya. Però quan semblava que a mitjans de juny les dades ens feien pensar en una millora ja irreversible, ja ens agradaria, podem dir, hem patit l'empitjorament més gran en les dades epidemiològiques dins de tota la pandèmia. Els contagis, especialment entre joves no vacunats, han provocat que es passi d'esperançadors plans de desescalada de cara a aquest estiu que ja hem començat a noves restriccions, entre elles fins i tot el toc de queda de la 1 a les 6 de la matinada, un toc de queda que continuarà en 165 municipis catalans la setmana vinent, la limitació a 10 persones a les reunions socials i l'obligació de tancar tots els establiments comercials i culturals o d'oci a 2:15 de la nit, a tot estirar. Estem novament en un estiu que podem anomenar de cruïlla. El segon tema, la vida política, ha estat marcada aquests mesos a Catalunya per les eleccions al Parlament celebrades el 14 de febrer i per un acostament entre els governs català i espanyol des d'una decidida aposta pel diàleg, però en posicions molt allunyades. Mentre el president Pere Aragonès planteja uns consensos importants per l'amnistia i l'autodeterminació de Catalunya, Pedro Sánchez descarta aquests dos punts, però es mostra més obert que mai a oferir escenaris alternatius. Enmig de tot això, l'executiu espanyol va indultar al juny, si us recordeu, els 9 presos independentistes que complien condemna del Suprem per l'1 d'octubre, un gest que ha servit per obrir portes a la distensió, com a mínim. I abans que la taula de diàleg sobre el conflicte polític comenci a funcionar al setembre, es reunirà la Comissió Bilateral Estat-Generalitat el proper 2 d'agost, després de 3 anys. La part catalana plantejarà la gestió de ports i aeroports i el finançament de noves infraestructures, així com el repartiment dels fons europeus Next Generation. D'altra banda, tercera qüestió aquesta temporada més, les eleccions celebrades al novembre als Estats Units van donar la victòria al demòcrata Joe Biden, que va poder superar el seu rival, el republicà Donald Trump, i va aconseguir treure'l de la Casa Blanca. Tot i que Trump no va acceptar els resultats i va denunciar reiteradament frau en alguns estats decisius, finalment va ser rellevat amb certa normalitat, només certa, tot i que sense la seva presència en la cerimònia del 20 de gener passat. La presència a la presidència de Biden està portant de moment un desgel en els principals punts de les relacions internacionals, sobretot amb Europa, però també amb l'Amèrica Llatina i amb els grans pactes mundials econòmics i mediambientals. Nous aires a Washington i també per al món. I finalment destaquem que hem viscut uns mesos en què el Papa Francesc ha reforçat la seva aposta per una església més connectada amb el món per impulsar la fraternitat entre tots els creients i no creients. Des de l'esperit del document sobre la fraternitat signat als Emirats Àrabs el febrer de 2019, el pontífex va viatjar del 5 al 8 de març a l'Iraq, una visita històrica a una societat molt castigada per la guerra i especialment necessitada d'aquesta fraternitat. A més, el Sant Pare ha volgut continuar amb reformes en la lluita contra la corrupció i els abusos sexuals, però també en la litúrgia, sobretot amb aquest recent motu proprio que limita les celebracions de la missa preconciliar, la de la litúrgia de Pius V, que es diu, la de 1962, que havia recuperat Benet XVI amb caràcter extraordinari. El bisbe de Roma, recentment operat d'una afecció benigna al còlon, es prepara per visitar, per cert, del 12 al 15 de setembre a Budapest, on clausurarà el Congrés Eucarístic Internacional i també anirà a diverses ciutats d'Eslovàquia. Avui, ja ho veieu, amics oients, tenim una taula una mica multitemàtica perquè és l'última de la temporada. Ens acompanyen Carles Armengol, que és pedagog i actualment president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda, senyor Armengol.
Bona tarda, bona tarda.
Gràcies, com està?
Bé, calorat una mica, oi? Sí. Aquí dins de l'estudi no, però realment fins a arribar aquí, déu-n'hi-do.
Doncs és la primera vegada en molts dies i després de les restriccions i els protocols que tenim dues persones a l'estudi, amb un servidor, som el màxim que podem ser, amb mascareta, evidentment, però molt ben aclimatats, efectivament, com vostè ha dit. Ara veuran els avantatges de venir. eh? I no fer-ho per telèfon.
Jo he vingut sempre, eh?
Sí,
sempre
és veritat, que... és veritat. Jo... Sí, senyor. Sí, sí, sí.
Aviam, visc a prop d'aquí, vull dir que no tinc tant mèrit, però en tot cas he vingut sempre.
I s'agraeix, s'agraeix. No, no, i tant, sabem de vegades que quan és més fàcil aprofitem les ocasions. I qui no viu aquí al costat, però sí a Mataró, i també ve sempre que pot, és Teresa Carreras, periodista. Bona tarda.
Sí, bona tarda.
Teresa Carreras és membre de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, entre moltes altres tasques. Bé, si els sembla, anem pel tema del Covid, per començar. Com resumirien aquests mesos? Mesos duríssims, eh? Si vol començar el senyor Mangol, és igual, per ordre.
No, jo crec que has fet un resum molt... O sigui, sintètic, però atinat. És a dir, això és el que ens està passant, no? Una mica aquella sensació de que no acabem de conèixer del tot aquest virus i les seves reaccions. Evidentment, passes importantíssimes, com la de la vacuna, però després aquests efectes sobtats o aquesta, el que ens ha passat darrerament aquí, no? I també alguns altres països. O sigui, van sortint puntes, a vegades perquè això, hi ha noves variants... És a dir, no està controlat en el sentit... Aviam, controlat, vull dir, com a pandèmia una mica, no? O depèn dels llocs, però no hi ha un coneixement prou aprofundit, no s'ha descobert tot el que caldria encara sobre com està actuant, doncs, aquest virus.
Sí, sí, sí que és veritat que tenim un any més d'experiència, si ens comparem amb el març de l'any passat, però bé, Teresa Carreras.
Jo, molt breument, em vull referir a un àudio que he rebut abans de sortir de casa, d'una infermera de l'Hospital de Mataró, d'un parell d'infermeres, Núria Rubí i Àngel Ramírez, que diuen: a Mataró comença la festa major, que serà una festa marcada per la pandèmia, però per favor que tothom es cuidi molt, perquè ja hem vist les conseqüències d'una desacceleració mal feta. En aquest cas, jo vull també agrair, perquè el vaig criticar, al conseller i la desacceleració tan accelerada que va fer,
doncs,
que ell
mica,
hagi no? rectificat. Penso que això està molt bé, penso que hi haurien d'haver conseqüències polítiques perquè realment la contaminació de gent i joves i joves i joves és massa forta. I penso que en aquest cas sí que hi haurien d'haver-hi algun tipus de conseqüències polítiques. No ens podem quedar només amb una disculpa,
sí,
però que vaja.
Hi hauria molt per criticar també en l'aspecte polític. També és veritat que de vegades arriben crítiques massa dures i ens hem de posar en la pell dels polítics.
No,
és
molt
jo difícil.
Intento posar-m'hi i li agraeixo ja que ell mateix ho hagi dit.
I tant, i tant.
Clar.
Per cert, molta cura amb les festes majors a Mataró.
Sí, que...
El dia 27, dimarts, és el dia
sí,
de les Santes.
Comença
però també...
aquest diumenge.
Exacte. Hi ha molta activitat al carrer a les nits, aquesta tradició
sí,
dels balcons.
Sí, sí, dels balcons, de sortir, d'anar darrere dels gegants, etc.
Sí, sí.
No estarem a un metro i mig, ni portarem la mascareta, ni farem res de tot això. Per tant, la gent que es cuidi i que s'estigui a casa seva, ja està.
Ara
no passarà res.
També hi ha festes per Sant Jaume, diumenge, a Lleida, a Sant Pol de Mar, a Sant Jaume dels Domenys, també molta cura amb aquestes festes majors.
Sí, sí, totes les que has anomenat i les que no ho siguin festes majors.
I a l'agost també n'hi
haurà
moltes.
Exacte, perquè la gent es veu, la gent té calor, la gent va a la platja.
Sí, sí.
Jo he vist que a la vora de la platja i sempre ho veus, a les 12 de la nit gent allà prenent la fresca.
Sí, sí. És un encert el toc de queda aquest recuperat? Com a mínim és una mesura necessària? No sabem si solucionarà o farà baixar la pandèmia.
No ho sé. És a dir, aviam, no tinc un coneixement de per exemple, de l'activitat nocturna que, com per saber-ho, però una mica la sensació que sí, que possiblement doncs, i més en... El problema és també aquest temps, no? És a dir, se surt de nit perquè de dia no pot sortir pel carrer. I, per tant, potser sí que calia doncs, bueno, accentuar aquesta necessitat de control, no?
Uh-huh.
I, bueno, no deixa de ser, doncs, mira, una mesura que no sé si es compleix massa, perquè també costa de fer-la complir, em sembla, però, bueno...
Potser sortir a la finestra algun dia a les 2 de la matinada per veure com es compleix, si es pot veure al carrer. En tot cas, sabem que hi ha forces de seguretat que també tenen
aquesta missió, de
controlar-ho. Avui amb el pedagog Carles Armengol i amb la periodista Teresa Carreras repassem 4 temes d'aquesta temporada que ens semblen importants. La vida política, evidentment, té un nom propi, les eleccions del 14 de febrer i el nou govern presidit per Pere Aragonès, una coalició d'Esquerra i Junts que va costar molt. Semblava que ens abocàvem a principis de maig a noves eleccions, finalment no ha estat així, tot dintre d'un context on potser el conflicte no està vivint moments tan tensos com 2 o 3 anys enrere, però,
Clar,
hi ha hagut activitat. Sí.
Jo crec que tu mateix ho has dit, és a dir, que hi ha un cert acostament, molt petitó, però un cert acostament entre el govern d'aquí i el govern de Madrid, i per tant, el que hem de tenir clar és que la negociació, si no es basa en diàleg, malament rai. I, per tant, per desencallar una situació com la que tenim aquí des de fa tant de temps, hi ha d'haver una negociació i un diàleg en el qual, com deia la senyora Forcadell, es pugui parlar de tot. Aquí veurem si... Aquí, per mi, hi ha el quid de la qüestió, veure si realment a Madrid acceptaran que es pugui parlar de tot, perquè jo l'altre dia mateix entrevistava la consellera d'Igualtat i Famílies i deia, nosaltres anirem allà a parlar d'amnistia i de dret a l'autodeterminació, per tant...
Potser una cosa és parlar de tot i l'altra cosa és que es pugui acordar sobre tot.
A veure,
ja veurem,
segurament.
No? Senyor Armengol.
No, jo crec que està... que aquesta qüestió està més amb un to de treva que no d'altra cosa. És a dir, perquè de fet la... Segur que alguna negociació hi ha hagut en relació al tema dels indults i així, d'aquestes més reservades, diguem-ne, no? Però una negociació, la negociació política forta no ha començat.
No.
I, a més, no sé si tots plegats saben massa com posar-s'hi, Perquè jo crec que... Bueno, aquí sempre s'ha polaritzat o s'ha criticat uns contra els altres, per dir-ho així, unionistes amb independentistes, etc. Però el que durant tots aquests anys jo crec que hi ha hagut és una absència absoluta d'altres alternatives. És a dir, que alguna vegada s'ha parlat de tercera via... Tot això ha desaparegut totalment del mapa. Aleshores, des de posicions tan antagòniques, per dir-ho així, és com difícil de pensar que això pugui avançar. Jo crec que de moment és una treva, de fet, en tots els sentits, també per part de la Generalitat, de no forçar qüestions més enllà del discurs, no?, de dir que s'ha de parlar d'aquestes... però de no forçar situacions d'enfrontament amb el govern central, no?
No, però clar, per no tenir aquesta situació d'enfrontament, el que no pot fer és algú dir no volem parlar de res més que del que nosaltres proposem. A mi em sembla que aquí sí que tenim encara uns dies, aquesta primera reunió es farà el dia 2 d'agost, em sembla, una primera, que no serà encara la central, eh?
La comissió bilateral,
però, sí. Exacte, però vull dir que ja aniran preparant i a mi em sembla que s'haurien de començar una mica a llimar... allimar temes.
I del nou govern, un govern d'equilibris, de coalició, creuen que ha començat amb bon peu? Pere Aragonès sembla un home, doncs,
sí,
amb capacitat d'arbitrar, de dirigir.
A mi m'agrada el Pere Aragonès. Penso que és una persona que comunica una autoritat. I penso que això és important a l'hora de fer.
Sí, sí, de dirigir un govern, que no és fàcil. No és fàcil quan és monocolor, encara menys quan és de coalició.
A mi m'ho sembla, i ho dic molt convençuda.
Més enllà del rol del president o la figura del president, la cohesió d'aquest govern jo crec que també encara està per provar, eh? És a dir, tot just...
Acaba
de començar. Fins i tot hi ha algunes qüestions, per exemple, amb el famós tema de l'aval de l'Institut Català de Finances, sembla que hi havia dues posicions bastant antagòniques, bastant enfrontades. Aquesta cohesió no és fàcil, tot i que a l'hora de la veritat també veig que les diferències tampoc són molt clares, però sí que hi ha tot un recel construït, hi ha tot un rerefons que no ajuda. I això, bueno, per exemple, ja sé que és habitual i que sempre passa, no? Però que amb el canvi de consellers hagi calgut un canvi radical de tots els que estan per sota, és a dir, de tot el sotogovern, no? I els que estaven amb un conseller d'un partit ara estan... se n'han anat a un conseller del mateix partit, però no han continuat, a vegades sense tenir molt en compte l'expertesa o no. Jo crec que tot això... indica això, una manca de confiança, no? De que tothom vol tenir molt apamat el seu territori.
Hi havia molts recels inicials, segurament heretats de les tensions dels mesos anteriors, no? De l'última etapa anterior, amb la inhabilitació de Quim Torra, etc. Tot plegat. Bé, avui podríem seguir dient moltes coses sobre aquest nou govern. Per cert, tenim una nova directora general d'Afers Religiosos nomenada, ho dic perquè també el senyor Carles Armengol hi està vinculat.
Home, és la meva jefa.
Exacte. Ivonne Grilley, li desitgem el millor també pel bé de la societat, on l'aspecte religiós, evidentment, és molt, molt important. I bé, anem a un altre tema, si els sembla, sense descuidar la importància, evidentment, de la política catalana, però els Estats Units tenen nou president des del 20 de gener, Joe Biden. Quina valoració en fan? Sembla que també són bones vibracions, no?
Sí, ho són, en la manera de comunicar, però jo crec que no ho són en la manera profunda de fer política, perquè això de l'American First, doncs el senyor Trump ho deia amb una autoritat maladreta.
Sí.
I en canvi el senyor Biden per ara està fent bastant el mateix.
Amb un altre tarannà, però el mateix.
Però amb un altre tarannà. Per exemple, en el tema de Marroc, amb el tema de Marroc, és molt clar. El senyor Biden hauria de desautoritzar el que va fer Trump de dir que acceptaria la sobirania de Marroc per sobre el front Polisari. I no ho ha fet encara.
Clar.
Vull dir que ara els hi ha enviat alguns missatges positius, però jo crec que s'hauria d'anar més al fons, no crear tants blocs i anar més a negociar i a dialogar la Unió Europea al mig.
No, vull dir, jo crec que ha avançat en recuperar una mica aquests espais de multilateralitat. Ara, pensar que serà una política altruista respecte al món...
No, això no ho diem, tampoc.
Però, no canviarà el món. No.
Però hauria de canviar una mica, perquè el Trump la va posar molt...
Sí.
Va fer va impulsar d'alguna manera un estil de governar els Estats Units que va trencar molts ponts internacionals,
i
especialment
tant,
en grans acords, no?
Sí.
Jo crec que aquesta dimensió multilateral l'està intentant recuperar amb Europa. Amb Rússia la cosa està tensa, segueix molt tensa.
I amb la Xina també.
No, jo crec que amb la Xina no, perquè jo crec que Biden precisament el que està fent amb totes les declaracions que jo he sentit, és aïllant la Xina. I fins que no hi hagi un diàleg entre el més potent i l'emergent, com és la Xina, la situació internacional no es desbloquejarà, crec jo.
Sí. Hi ha molt aquí per comentar, ho deixem obert, perquè, evidentment, Joe Biden ha donat molta esperança a nivell internacional, però, efectivament, no farà el miracle de canviar...
No, encara és poc temps.
Sí. Bé, ens queda menys d'un minut. No tenim temps d'aprofundir en el tema del papa Francesc, però sí que podem dir que el papa s'ha imposat, no?, aquest estil
de
no tenir complexos, vaja.
No, però a mi m'agradaria que parlés de Cuba i que realment, que jo no l'he sentit encara parlar-ne, però allà hi ha una...
N'ha parlat una mica demanant diàleg, coses molt generals.
Però ara en aquests últims dies no n'ha parlat, i jo crec que els cristians que estan allà, els catòlics d'allà, ho necessiten.
Ho necessiten i ho estan reclamant,
perquè
ho sabem.
Perquè hi ha molta gent.
I tant. Carles Armengol, per acabar, ens queda molt poc, ja.
Encara
que no sigui d'això, sobre el papa, la fraternitat...
Desitjar que el papa vingui
a Manresa,
Catalunya,
no?
A Manresa l'any que ve, vull dir...
Tant de bo.
Estem iniciat fa poc aquest any ignasià, i, bueno, estaria molt bé poder-lo culminar amb aquesta presència.
I tant. Ara precisament en parlarem amb el jesuïta Enric Puiggròs de les celebracions de Sant Ignasi i no sé, no ens podrà dir encara que ve a Manresa,
no,
però tant
no.
De bo sigui. Gràcies, Carles Armengol, pedagog, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, i Teresa Carreras, periodista.
Bon estiu a
molt
tothom.
Molt agraïts a vostès, una mica en nom de tots els col·laboradors, doncs, per la seva participació.
Gràcies i bon estiu.
A vosaltres.
I a tots els oients.
Un minut i seran 6:45.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Vic 98.4. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmaen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Per tancar temporada, volem parlar avui de la festa de Sant Ignasi de Loyola, que es viurà dissabte de la setmana vinent, com cada 31 de juliol. És aquest any, però, molt especial. Coincideix amb l'any ignasià Ignatius 500, inaugurat a Pamplona el 20 de maig passat, coincidint amb el cinquè centenari de la caiguda d'Íñigo de Loyola en un acte de guerra, i també amb la imminent commemoració Manresa 2022, que la Companyia de Jesús fa igualment seva aquí a Catalunya. Se celebraran també 500 anys, però en aquest cas de l'arribada d'Ignasi, uns mesos després, a la ciutat catalana, on es va recuperar de les ferides i va començar a escriure els exercicis espirituals. La cova de Manresa és, sens dubte, el principal centre de les commemoracions a casa nostra. S'hi celebrarà missa el mateix 31 de juliol, és a dir, el mateix dissabte de la setmana vinent, a 8:15 de la tarda, i tot just el dia abans, divendres vinent, la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona acollirà una celebració eucarística, en aquest cas presidida pel cardenal Joan Josep Omella, i concelebrada també pel prepòsit general de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa. D'aquestes commemoracions, sobretot les dels propers dies, parlem amb Enric Puiggròs, delegat dels jesuïtes a Catalunya. Pare Enric Puiggròs, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Com es viurà a Catalunya, especialment a Manresa, la festa de Sant Ignasi, dissabte de la setmana vinent, 31 de juliol?
Ja, en ser un aniversari tan simbòlic i tan rodó, doncs fa força anys que estem com preparant aquest esdeveniment. Especialment faria referència als esforços conjunts que Manresa, tant el Centre d'Espiritualitat com la mateixa ciutat, doncs estan fent ja fa força anys, de fet, amb aquest intent, fins i tot, que el Sant Pare pogués venir a Manresa. No? Però en aquest inici, aquest juliol, doncs té una doble vessant, no? La celebració a Manresa el dia 31, on el Pare General obrirà la porta del jubileu. És l'inici, podríem dir, oficial de l'any jubilar, que culminarà el 31 de juliol de l'any vinent, l'any 22. No? Però veiem que també fer una celebració a Santa Maria del Mar, no solament perquè pugui presidir-nos el cardenal de Barcelona, la diòcesi que ens rep, sinó també dels bisbes de Catalunya. Volíem donar una dimensió eclesial a aquesta festa que creiem que és d'Església, en tant que Sant Ignasi doncs, és patrimoni de l'Església.
I tant, doncs, prenem bona nota i també pels oients que estiguin interessats a seguir aquestes celebracions dintre de les prudències i les restriccions necessàries. Divendres vinent a 8:15 de la tarda a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona i l'endemà dissabte a la mateixa hora, 8:15, a la Cova de Manresa, aquesta missa d'inici de l'any jubilar, en els dos casos amb el propòsit general de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa. Per Enric Puiggròs, quines activitats, més enllà d'aquestes, hi haurà durant l'any ignasià, i vostè destacaria, entre les ja programades, sobretot aquí, però a tot arreu?
Sí. A la província i a tota la Companyia Universal hi ha tota una sèrie d'iniciatives que a través dels sectors apostòlics, sigui escoles, universitats, centres socials, doncs anirem veient quines celebracions poden fer. Sí que podríem destacar com aquelles activitats que podríem dir que són conjuntes en les diferents institucions, com a família ignasiana. I aquí sí que en destacaria quatre, que són com esdeveniments una mica de punts de trobada, no? Una primera serà el 9 de setembre, que, bueno, no és per celebrar res de Sant Ignasi, però sí que és veritat que és a causa del centenari ignasià, la festa de Sant Pere Clavé, doncs el patró dels jesuïtes a Catalunya, doncs en aquest any el bisbe de Solsona ens presidirà l'Eucaristia a Verdú al matí i ha volgut fer-nos partícips a tots els jesuïtes com d'una celebració especial perquè vol impulsar la diòcesi de Solsona també una actuació orientada als exercicis espirituals viscuts a la parròquia. Aquest seria una primera. També hi ha el 12 de març, volem tenir un moment culminant a la Sagrada Família amb una celebració també de l'Eucaristia per tota la família ignasiana. Seria una mica una certa culminació a mig de l'any, un moment de clímax. El 12 de març es celebra el 400 aniversari de la canonització de Sant Ignasi, igualment conjuntament amb Francesc Xavier, Santa Teresa de Jesús, Sant Flaignet i Isidre Labrador. No? I en aquest moment voldríem que es fos un lloc de trobada on tota la família ignasiana volgués celebrar doncs, el que és una efemèride tan significativa per a nosaltres. També hi haurà alguna activitat que estem pensant a nivell de, com a plataforma d'un conjunt de persones de diferents institucions que puguin fer durant l'any tot l'itinerari del camí ignasià, des de Loyola fins a Manresa, i que pugui ser com una caminada, una peregrinació que la fem en nom d'aquest petit grup que la pugui fer, la puguem fer tots. I finalment a Manresa, que també és un epicentre de la trobada, doncs hi haurà un congrés d'exercicis, també volem aprofitar aquest aniversari per pouar en el que són les fonts de la nostra espiritualitat, i una d'elles és una cita obligada amb els exercicis espirituals. I en aquesta trobada a Manresa, que és un congrés, diguem, internacional d'exercicis on s'intentarà aprofundir en noves maneres de donar exercicis, adaptades també a les noves espiritualitats i a la nova manera de, bueno, dels moments actuals, no? Com donar, com acompanyar els exercicis del segle XXI. Aquestes serien les quatre trobades, o les quatre moments, em sap greu perquè podria dir moltes més, però per seleccionar crec que serien aquests quatre.
Les importants. 9 de setembre, Sant Pere Clavé, un sant jesuïta català. 12 de març, aniversari de la canonització d'Ignasi de Loyola. I també hi haurà aquest congrés, que aquí no sé si té dates concretes per la propera primavera.
Sí, em semblaria que és cap al mes de juny, ara ho cap dic de memòria.
No, sí. No es preocupi. Una bona mostra del que són les activitats d'aquest any ignasià. I ràpidament, Enric Puig, delegat dels jesuïtes a Catalunya, també li volem preguntar per la vida d'Ignasi de Loyola, ni que sigui breument, pensant en els qui no la coneguin o la coneguin poc, com resumiria vostè el pas de Sant Ignasi, el fundador de la Companyia de Jesús per Catalunya, ara fa 500 anys?
El pas, jo crec que serien dues grans com paraules, que seria la primera conversió i aprofundiment, seria la primera paraula, i la segona formació. La primera perquè a Catalunya Sant Ignasi arriba perquè la seva voluntat és anar-se'n a Terra Santa, i de fet el problema quan ell ve a Barcelona, passa per Montserrat, i és on té aquesta famosa vetlla d'armes, on entrega lliure la seva espasa als peus de la Moreneta, i es canvia les seves vestidures de cavaller per roba de sac amb un pobre. I allà, quan vol proseguir el seu camí a Barcelona, es troba la ciutat tancada, i per això, en aquestes petites o grans ocasions de providència, doncs es troba que ha de viure durant 7 mesos a Manresa, i és on té aquest procés intensíssim d'aprofundiment espiritual i on té doncs, els grans episodis, on escriu els grans episodis del que seran els seus exercicis espirituals, que no deixa de ser un destilat del que és la seva experiència espiritual.
Sí,
això per un cantó, no? I per tant, aquest és el seu objectiu. L'altre és que quan veu avortat el seu intent d'anar a Terra Santa per problemes polítics amb els corsaris i amb la guerra amb els turcs, etc., doncs llavors com que reorienta la seva vida i necessita formar-se per ser sacerdot, i és on a Barcelona aprèn les primeres nocions de llatí i fins i tot amb aquesta imatge curiosa de Sant Ignasi, doncs ja amb els seus quasi bé doncs, 30 anys entrats, doncs està compartint les classes amb els infants a Barcelona. Però té, i és on estableix amistat a mesura que va fent aquesta primera formació.
Doncs déu-n'hi-do, un pas intensíssim, providencial per a Catalunya, allò que es diu un no diríem ni un pla B, és a dir, un canvi de plans perquè no podia anar a Terra Santa i perquè també recuperava d'unes ferides. Amb Enric Puiggròs, delegat dels jesuïtes a Catalunya, encara parlem uns breus instants més perquè ens volem referir a l'altra commemoració, la de Manresa 2022, en aquest cas amb molta promoció de l'Ajuntament de la capital del Bages i a nivell civil. Què pot aportar aquesta iniciativa a un millor coneixement de Sant Ignasi, ja no només en l'Església, sinó entre la societat catalana?
Una de les podríem dir, de l'ADN de l'espiritualitat ignasiana és el diàleg amb la cultura i amb la societat. Per tant, aquesta necessitat de compartida, tant de la companyia com de l'Ajuntament de Manresa, s'han trobat, no? Crec que és molt lloable que t'intent des de l'Ajuntament de Manresa de fer seva la vida de Sant Ignasi, no solament com un actiu profundament potent per la ciutat, perquè hi haurà milers de persones que puguin, i bé, venen cada any a Manresa tretes pel lloc de la cubeta, de la cova de Sant Ignasi, però també perquè pot ser un benefici per molta gent, tot i que el seu moment de fe o la seva espiritualitat pugui ser bastant allunyada del cristianisme. No? Per això l'oferta que fa l'Ajuntament està molt, molt pivotant sobre l'àmbit cultural, festiu, però també fins i tot espiritual, i podent obrir les portes a multitud, pluralitat de gent, i per tant que el centre d'espiritualitat i Manresa sigui un lloc de trobada en el que l'espiritualitat ignasiana, que ja en el seu gènesi hi ha llavors de trobada, de diàleg, de punts compartits, de trobada de respostes per moments tan complexes com els que són actualment, doncs crec que es mereixen tots els esforços per poder veure la seva actualitat.
I per acabar, un dels moments que es viuran la setmana vinent, el cap de setmana vinent, concretament dissabte, el mateix 31 de juliol, és la inauguració oficial de les pintures de Rubnik a la cova de Manresa. És una de les propostes atractives també d'aquests dies. Com animaria els oients a participar d'alguna manera en les commemoracions aquests propers mesos, encara que no puguin anar físicament a totes?
Sí, no, i que els mosaics es quedaran, però sí, sense tenir, no tinc comissió aquí, però sí que podria dir-vos als oients que dir-los que val la pena aquest espai, veure com un l'art pot redimensionar un espai d'una forma impressionant. Els que hagin vist el que era el santuari i com haurà quedat, es quedaran embadalits, no? És un espai profundament ungit on el mestre eslové ha pogut fer un espai en el que prepara i engloba tot el que és ja l'espai sagrat de la cubeta, i de fet tota la visita doncs és un itinerari espiritual que és d'una encisador, vaja, jo no diria altra cosa. Ens ha sorprès fins i tot a gent que ja coneixíem l'obra de Marco Rubnik, però tal com ha quedat s'hi ha esmerçat molt i val molt la pena, i jo crec que serà un espai que queda com l'herència del que haurà estat per les dècades posteriors doncs la celebració del 500 aniversari.
Efectivament, perquè és un art, són uns mosaics que queden, com ens deia ara Enric Puiggròs, delegat dels jesuïtes a Catalunya, i per tant, més enllà de les commemoracions, encara es podrà seguir gaudint d'aquest art, com també gaudint del camí ignasià ben promocionat els últims anys especialment, no? Des de l'Oiola fins aquí, fins a Catalunya, recomanable també fer-lo, amb permís del camí de Sant Jaume, que també és molt important, especialment en aquest any jubilar, coincidint uns mesos amb el de Sant Ignasi. Sant Jaume i Sant Ignasi agermanats, vaja.
Sí, no, aquí no hi ha problema, no ens hem de barallar pas. De fet, l'experiència de peregrinatge és una experiència profundament cristiana dels orígens i, per tant, ens hem de sintonitzar amb el que té la vida cristiana com a peregrinatge i, per tant, doncs, sintonitzant amb el que hi ha d'autenticitat i de persones que es posen en camí i que en aquest camí succeeixen coses. Com a tal, sigui el camí de Sant Jaume, sigui el camí Ignasià, el que ens importa és que la gent doncs, s'apropi una mica més al Crist i pugui viure una experiència espiritual profunda.
Recordem que demà passat és la festa de Sant Jaume Apòstol, coincidint amb diumenge aquest any en el jubilar compostelà, però hem parlat sobretot de Sant Ignasi amb Enric Puiggròs, delegat dels jesuïtes a Catalunya. Moltes gràcies, que vagin molt bé les commemoracions. Bon estiu i fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies i bona tarda.
Acabem temporada i acabem el Mirador de l'Actualitat. Gràcies, amics oients, per haver compartit amb mi i amb l'equip tota aquesta temporada. Agraïment especial al productor Ferran Capdevila i també a Rafa Sanahuja, que ens ha donat el contrapunt amb la seva contraportada fins fa unes setmanes. També als tècnics, José Matosas, Jordi Carretero i David Morral. A l'equip de direcció, que va acabar etapa entre Blil i Maig, Jaume Aymar i Enric Frigola. I també gràcies a Toni Herbàs, el nou director de Ràdio Estel, per la confiança, per haver comptat amb tots els qui treballem aquí de cara a un futur immediat apassionant. Moltes gràcies a tot cor, amics.